L'altaveu del vi. Amb Cristina Cantal.
Ja podeu anar aclarint la gola perquè avui parlarem de degustació i ho farem amb en Rafael Sabadí, el sommelier i gerent del bar de vins Wine de l'Escala. Benvingut, Rafael.
Hola, què tal? Com estem?
Degustació, això sona ja deliciós, només de començar, però realment la degustació segurament té molts inputs que molts desconeixem.
Sí, a veure, primer entraríem a definir què és la degustació. La degustació és l'acte d'analitzar un producte a través d'un mètode i dels sentits per avaluar-ne la qualitat i la singularitat. Això és pràcticament el que és la degustació.
I en el cas dels vins, que és el que ens ocupa en aquest espai, quins processos s'han de portar a terme per fer una bona degustació?
Clar, per comparar un vi amb l'altre necessitem un mètode. I en aquest cas amb el vi, perquè també la degustació pot ser de formatges, de cafès, d'aigües. Avui parlem de vi. Llavors el vi són tres fases, que són la visual primera, llavors hi ha l'olfactiva i per acabar la gustativa.
Per tant, és aquest procés, que tots visualitzem si han anat mai a fer una cata de vins, que és ens donen la copa. Primer la fem rodar, no?, per veure què ens mostra aquest acte visual que fem primer.
Primer hem de dir que no s'hi val a portar a fer una degustació, Hauríem de fer una habitació que estigui neta d'olors.
Sí.
O sigui, que sobretot que no faci olors estranyes o males olors. Llavors, una llum clara, és molt important. Un fons blanc. Ja després us explicaré per què tot això,
Vale.
I estar una mica relaxats. Això són les primeres...
Els primers requisits,
sí,
no?
Sí, les condicions necessàries per tastar un vi i avaluar-ne. Llavors, deies moure la copa. Bueno, ara us explico com funciona. Primer és la visual, que és l'aparença del vi. És com una persona, quan la veus, doncs que jutgem una miqueta si és alta, si és baixa, si és rossa, si és morena, doncs en aquest cas doncs, analitzem la part visual que veiem per la vista. Sempre mirem amb un fons blanc, per això et deia un fons blanc, inclinem la copa a uns 45 graus, i allà veiem el color del centre i el rivet, que és la part dels laterals de la copa. Llavors això ens indica una mica l'edat del vi.
El cos, no?, que pot tenir.
No, això seria
l'edat. L'edat. Jo ja vaig més enllà, jo ja.
Si és més jove o si és més vell. Llavors, un altre factor de la fase visual seria la intensitat de color. Que aquí hi ha una tàctica que és posar el dit sota la copa i a través del vi, el fiquem a darrere del vi, llavors si veiem la silueta del vi, vol dir que el vi no té massa intensitat de color, llavors seria un vi que no té massa cos.
Aquí és una relació, no, doncs, amb el cos del vi.
Sí, si és molt opac i no veiem la silueta del vi, llavors vol dir que el vi té molta estructura.
Això quan parlem de vins negres,
Sí, però en blancs també,
Sí?
En blancs també hi ha blancs molt pàl·lids i blancs més daurats. Doncs també és una mica també ens mostra una mica l'estructura del vi a la boca.
Per tant, tenim aquesta part visual. Mirem alguna cosa més en aquesta part?
Llavors hem de mirar la fluidesa. La fluidesa és, llavors, quan girem la copa i mirem quan el vi corre per les parets de la copa, mirem si hi ha una densitat que tira més cap a l'aigua o tira més cap a l'oli.
Això és el que deixa la marca d'aigua a la copa, que podem veure que si s'hi està més estona també és com més dens?
Sí, i també podrem veure l'alcohol del vi. Si feu aquest exercici de moure el vi a les parets de la copa, quan la llàgrima cau molt lentament i està molt juntes, això vol dir que el vi té més glicerina i més alcohol.
D'acord. Com més es mantingui a la copa, més alcohol té aquell
llavors hem de veure la caiguda que té el vi. Un cop trenca el vi a la copa, llavors fa una caiguda, que van caient com unes llàgrimes.
Sí.
Llavors això és el que comentava de la quantitat de glicerina i alcohol, que són els sucres i l'alcohol.
Perfecte. Ja tenim aquesta part visual, no?
Sí.
És el primer. Després passem a l'olfactiva, has dit.
L'olfactiva, que potser és la més complicada, El nas és l'eina de treball dels sommeliers. I el problema de l'olfactiva és que la gent a vegades no sap com definir els olors. Segur que t'has trobat. Estàs davant d'una copa i costa expressar-te. Si no tens un llenguatge, doncs costa posar el nom a les coses. Com quan la persona que t'agrada o té parella has de definir-la, no? Tots sabem com és la nostra parella, però ens costa definir-la, perquè és una cosa molt íntima i molt particular, i amb el vi ens passa una mica el mateix.
En el moment de posar les paraules, és quan tenim problemes.
Sí. L'olfactiva, en aquest cas, valorem la intensitat. O sigui, primer no mourem la copa, acostarem lentament el nas a la copa, llavors si, el, si a mesura que ens acostem comença a olorar molt, vol dir que el vi té una intensitat alta.
D'acord.
I si hem d'anar a posar el nas doncs, ben bé dins la copa, vol dir que el vi té una intensitat d'aroma baixa.
Això m'ha passat amb alguna cata, de ja simplement acostar-t'hi una mica ja et ve intensitat, no? Seria sí. la paraula i dius, val, aquest és fort.
I llavors avaluarem una miqueta doncs, els tipus d'aroma que es poden trobar en una copa de vi. En aquest cas, hi ha els aromes primaris, que aquests sempre són una copa parada, no movem la copa, són els primers que surten, i aquests són de la varietat de raïm i del conreu del vi. Vull dir, aquests són els aromes de fruita i de flor, principalment.
És un toc a cirera, té un toc a... Sí?
Sí, sí,
va
per
aquí?
Sí. I després és quan ja movem la copa que apareixen els elements menys volàtils, que serien els secundaris i els terciaris. Els aromes secundaris són els de la fermentació i els llevats, que en aquest cas són els aromes làctics, els aromes de mel, les mantegues, i els terciaris, que serien els aromes de la criança amb tipus de recipient que ha fet, si ha sigut fusta, si ha sigut inoxidable, si ha sigut àmfora, i llavors l'evolució que fa el vi a l'ampolla. El vi, sabem que, com hem parlat en una altra ocasió, neixen, creixen i es desenvolupen,
sí.
I això va adquirint una quantitat d'aromes a través dels anys. I això també doncs, es mostra en els aromes terciaris.
Clar, parlaves d'aquesta complexitat, perquè realment... Un, has de tenir un bon nas i un bon olfacte, no, que no tothom, per exemple, jo no és la meva especialitat, però el punt aquest de saber identificar olors, n'has d'haver hagut d'olorar molts per anar trobant aquestes varietats, no?
Sí, sí, però jo sempre dic que no s'hi neix, jo crec que es fa un sommelier, i crec que al final és un aprenentatge, és una formació, i és forçar la memòria olfactiva sempre al màxim. Jo sempre, quan tinc una copa davant, doncs intento esforçar-me, exercitar-me i mirar de memoritzar tots aquests aromes i retenir-los.
Per tant, tenim part visual, tenim la part olfactiva i ara la que més ens agrada, no? Ara ve la de degustar, la del gust.
Sí, sí, en aquest cas és l'última fase i llavors començarem per avaluar els quatre sabors que tenim a la llengua, bàsics, tot i que després es va afegir un cinquè, però seria que seran el dolç, l'amarg, l'àcid i el salat. Llavors, en funció de la llengua, no sé si sabeu que el dolç es troba a la punta de la llengua, l'amarg sempre està al final de la llengua, els àcids en els laterals, i el salat sempre està a la part davantera, a la part mitja davantera de la llengua.
Més a la part central,
sí.
Podríem dir, no?
Llavors, això primer identificar el gust amb aquests quatre sabors del vi. Un cop identificat aquests sabors, llavors anem a les sensacions tàctils de la llengua, que seria valorar una mica l'estructura del vi, i la textura. Allò, com comentava abans a la fase visual, jo sempre tinc quatre paràmetres per identificar el vi, la densitat en boca. Seria el més fluid seria l'aigua.
Sí.
Llavors seria el cafè. Llavors seria l'oli i per acabar la mel. O sigui, quan el vi tira més cap a l'aigua, el vi més fluid, quan tira més cap a la mel, el vi molt més dens.
Es fan servir aquests quatre per identificar.
A mi em funciona. Perquè a vegades la gent no sap com identificar el pes que té el vi a la boca, no? Però si feu que tothom sap...
Sí, tothom
aquests
és conscient,
quatre,
no?
Aquests quatre elements jo crec que els coneix bé. Doncs feu aquest exercici i tindreu una aproximació i una pista, no?, de com pot ser. I llavors ens faltaria l'aretronasal per boca, que són els aromes... Sabeu que l'olfacte va connectat amb la boca,
sí.
Per via retronasal, i llavors és molt important aquests aromes que s'han escapat en el nas, trobar-los a la boca. Per això a vegades sentiu aquell barboteig que fem els sommeliers, que fem allò així, perquè estem escalfant el vi a la boca, agafem aire per la boca i el traiem pel nas. Llavors aquí ens surten una sèrie d'aromes que a vegades corresponen amb l'olfacte, o a vegades n'apareixen de nous.
I després de fer tot això... Coneixem una mica més com és aquest vi.
Quan estaria el postgust.
Aquí, anava a dir que hi ha també l'opinió de cada un, no?, a l'hora de trobar-ho. Què és el postgust?
Bueno, el postgust és un cop t'has empassat el vi o l'has escopit. En aquest cas, nosaltres, quan tastem molts vins, òbviament l'escopim. Llavors, és el segons que et dura el vi a la boca. Quan més llarg és el vi, més qualitat té el vi.
Quan et preserva el gust, no?,
sí.
Podríem dir.
Sí.
Ah, molt bé. Doncs tenim aquestes quatre fases. Si aneu a fer cates, doncs ja ho sabeu ara, el típic, no? Jo crec que és la típica imatge que molts fem, però ningú ens havia ensenyat a com fer-ho. Ara ja les podrem identificar i, Rafael, haurem d'anar a fer una cata algun dia, no?
Va,
sí, així ho posem en pràctica i també els nostres oients que també ho facin i que ens expliquin com els hi ha anat. Et sembla si acabem amb una recomanació?
Sí, oi tant. Avui us recomanaré un vi del Priorat, de la zona de Porrera. És una novetat, és un vi que acaba de sortir al mercat. Possiblement la majoria de gent no el coneixerà, es diu Dues Roses. I és un vi de vinya vella de Garnatxa de Sirà, amb vinya de Coster, amb terreny de pissarra. Llavors és un vi que, amb caràcter, amb tipicitat, com són els vins del Priorat, que són d'estil madur, però que tenen molta personalitat, està a un preu d'uns 15 euros en botiga, i jo crec que us agradarà molt.
Doncs aquesta és la recomanació que ens ha portat aquesta setmana. Ja sabeu, el podeu anar a comprar i el podeu degustar. Moltes gràcies, Rafael.
A vosaltres, un plaer.